El govern balear, divendres, en Consell de Govern Extraordinari, aprovava la llei de circularitat i sostenibilitat turística que, entre altres mesures, preveu blocar totes les places turístiques de vacances i hoteleres per als 4 anys vinents per tal de millorar la qualitat de vida dels residents i l'experiència turística dels visitants. Així, durant aquest temps no es podran comprar noves places de les borses de Formentera, Eivissa i Mallorca. En aquest cas, a Menorca no té borsa de places, s'aplica la congelació per a nova oferta. A més, durant aquests 4 anys, els consells insulars podran determinar, mitjançant els seus plans territorials insulars, si recuperen aquestes places o es deixen extingir. Aquesta normativa preveu, per tant, un decreixement de places. La moratòria afecta les places hoteleres i les de lloguer turístic. En el cas de Formentera són 3.232. Sobre l'aprovació d'aquesta nova llei turística i de les implicacions per a la nostra illa i sobre altres qüestions d'actualitat, en volem parlar aquest matí amb la presidenta del Consell, Anna Joan. Molt bon dia, presidenta.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, al 107.9 de la FM, per a tota la ciutadania de Formentera i també a Eivissa. No es podran comprar noves places de les borses de Formentera en els següents 4 anys. Anem a ser didàctics, que sí. Segurament molts no sabem què és i com funciona aquesta borsa. Què és aquesta borsa?
Jo primer de tot...
Això passa de vegades, ens costa a tots, ens passa fins i tot a nosaltres que no silenciem el mòbil.
Primer de tot volia puntualitzar una cosa del que has dit, no? Es bloquegen per un màxim de 4 anys.
Sí.
És a dir, i també el que recull aquesta norma, aquesta llei, és que en aquests 4 anys els consells insulars tenen l'obligació de revisar si aquestes places que en aquest moment queden bloquejades són necessàries o no. És a dir, si d'aquí un any Formentera ha fet la feina, ha analitzat si aquestes 3.000 i pico de places queden bloquejades són necessàries, es poden tornar a posar a la venda. És a dir, no és necessàriament 4 anys, sinó és un bon màxim de 4 anys. Vale? Dit això d'aquí, Formentera va fer la seva feina, té part d'aquesta feina ja feta, perquè, si tots recordareu, amb el 2019 es va aprovar el sostre de places turístiques a Formentera i es va establir en 20.585.
Hotel i...
Hi ha dos bosses, vale? De les quals d'aquestes 20.585... 12.081 corresponen a places amb allotjaments hotelers i 8.504 corresponen a borsa d'estades turístiques. Vale? De les quals, d'aquestes 8.504, a dia d'avui n'hi ha otorgades o en tràmit de ser otorgades o sol·licitades 5.272, per això en quedarien 3.232 de moment bloquejades fins que Formentera decideixi si són necessàries o no.
D'acord, entenc. Per tant, doncs, en qualsevol cas, en un principi, durant 4 anys, queden blocades, però si durant aquests 4 anys el Consell, via PTI, podrà decidir si recuperen o es deixen d'extingir.
I concretament, a Formentera, no és que hi hagi un decreixement, perquè no se n'anulen cap de les que ja estan adjudicades. És a dir, congelam el creixement.
D'acord, congelam el creixement. Quina és la perspectiva a dia d'avui? Què opina? Que en un any o en 2 anys es poden posar a la venda aquestes 3.000 places o no?
Bueno, jo el que he dit ja abans és que Formentera té aquesta feina ja, part d'aquesta feina feta, d'avaluar o reavaluar la necessitat de tornar a treure en el mercat aquestes 3.000 i pico de places que queden congelades. Formentera ja va establir la seva càrrega màxima amb aquestes 20.585, per la qual cosa, jo crec, en un any, o en un any i mig, o en 2 anys, previ, jo crec que s'ha d'obrir aquest debat a la societat, ha de ser participatiu i valorar si realment necessitem aquestes places o no les necessitem. Jo crec que ara era el moment oportú, ideal per establir aquesta congelació de places. Per què? Perquè venim de 2 anys de pandèmia, on s'ha demostrat, la pandèmia ens ha demostrat la fragilitat del nostre model econòmic. Entonces crec que és el moment de dir, bueno, aturem, repensem què és el que volem pel futur, per la nostra illa, pels nostres fills, repensem-ho, i si decidim entre tots, que crec que és una decisió que es té que prendre entre tota la illa de Formentera, entre tots els actors participants, la ciutadania, els empresaris, els hotelers, decidim que sí, que els volem, doncs endavant, les posem a la venda i ja està, una altra vegada. I si decidim que no volem apostar per augmentar en quantitat de turistes, sinó per apostar per la qualitat, amb aquest pla de circularitat, amb aquesta economia circular, etc., doncs serà una cosa que es decidirà a nivell de ciutadania en el sector implicat.
A nivell de ciutadania, en el sector implicat, qui decidirà? El Consell d'Entitats?
És un debat que crec que, a més, vàrem... amb un debat que hi va haver ja organitzat per una entitat, vàrem assumir el compromís d'obrir el debat de quin model territorial volem per Formentera, d'obrir aquest debat una altra vegada, i bueno, crec que és un debat superimportant i superinteressant i supernecessari per, com he dit abans, avançar amb aquesta sostenibilitat social, econòmica i mediambiental i també en la protecció del nostre territori.
Es referia a això, no? Quan pensava de parlar del model, de repensar el model turístic.
Exactament.
És un mantra que portem 15 anys repetint.
Exactament, sí. Tenim un PTI aprovat amb el 2010 que permet a dia d'avui una unitat d'actuació de creixement urbanístic a Espujols, per exemple, i jo crec que és el moment de repensar si realment aquest PTI aprovat amb el 2010 és el que necessita Formentera a dia d'avui. Vull dir que crec que és un debat necessari en aquest moment.
El sostre de places, com bé deia, són de 20.585, 12.000 i escaig són per hotels i 8.504 allotjaments turístics. Per tant, les 3.000 que queden serien necessàriament, si s'adjudiquen en lloguer vacacional.
Tinc que dir que per la informació que jo tinc a dia d'avui, es quedarien, jo quan en mitjans informatius han parlat de 3.200 i pico de places, jo a dia d'avui, i si no estic dient una mentida, crec que són 3.700, n'hi ha 3.232 amb allotjament, vull dir amb estades vacacionals, i 500 i alguna cosa amb allotjaments hotelers.
Ah, d'acord. I l'hotel seria per hotels nous, zona urbana, Espujols...
Tenc que dir que el que està recollit a la llei i també el que està recollit en el nostre PTI. En el nostre PTI del 2010 preveu unes unitats d'actuació, preveu un creixement urbanístic, sobretot a zona d'Espujols, en altres nuclis urbans, però ara ens referim a zona d'Espujols, allà no està permès fer allotjament turístic. Aquestes unitats d'actuació n'hi ha que han iniciat els tràmits per desenvolupar-se, n'hi ha que tenen reserva de places, tot això d'aquí continua, tot això d'aquí no es bloqueja.
D'acord.
Perquè, a més, hi ha propietaris que han fet cessió anticipada de terrenys per poder desenvolupar els vials, equipaments públics, etc. Entonces no els hi pots bloquejar uns drets que ja tenen adquirits.
D'acord. En qualsevol cas, estem parlant de si la ciutadania, com bé explica la presidenta, decideix reactivar, a tornar a posar a la venda aquestes 3.000 i escaig places que, d'aument, queden congelades.
Jo crec que és necessari dur aquest debat en el Consell d'Identitat.
Si la ciutadania decidís que sí, que tenim 3.000 i escaig places més que podem, doncs, assumir, com s'assignen? Quan costen? Quins criteris?
És com el que està decidit a dia d'avui, vull dir que realment a dia d'avui contínuament d'aquesta bossa, fins a esgotar aquesta bossa de 8.500 places no està esgotada, com he dit abans, n'hi ha 5.272 adjudicades, doncs contínuament hi ha gent que va fent sol·licituds per adquirir places d'estades vacacionals, vull dir, s'adjudicarien doncs, com es fa ara, prèvia inspecció, de que es compleix un suplà de qualitat, etc., i previ pago de les taxes. També és veritat que a Formentera aquestes places amb estades turístiques vacacionals es revisen cada 5 anys. Un particular, posem un exemple ben clar, un particular que té un apartament que el comercialitza com a estada turística vacacional, cada 5 anys té que renovar aquestes places. El propietari, òbviament, pot decidir, mira, jo me toca renovar enguany, però no m'interessa, no vull seguir comercialitzant aquestes estades turístiques, però aquestes 4 places que pugues tenir tornen a l'administració, tornen al Consell i tornen a la bossa. No es bloquegen, no és a dir, s'elimina. No, tornen a la bossa perquè un altre propietari les puga adquirir. Sempre amb aquest tope màxim de 8.504.
Molt bé. A quins altres elements destacaria de la nova norma?
Pues jo crec que és una llei molt, molt important que aposta per la sostenibilitat, per la circularitat de la nostra destinació turística. És una llei pionera, és una llei referent que posa a les Illes Balears una vegada més en el centre de destinacions turístiques i, sobretot, que aposta també pel dret per la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector de l'hostaleria. Crec que això d'aquí és un punt molt important i també és una llei que aposta per la transició energètica, per la millora de l'eficiència energètica, per avançar cap a aquesta circularitat, per avançar cap a una economia de paràmetres circulars, on un producte tinga la màxima vida útil possible. És a dir, si un producte es destina, no sé, a hostaleria, però després, una volta que ha fet la seva feina, es pot reciclar i destinar a una altra cosa, doncs perfecte, paràmetres d'economia circular, que és el que realment a dia d'avui necessita Formentera. Uh-huh. Aposta per producte local, aposta, com he dit abans, per la transició energètica, per l'eficiència energètica...
Sobre la qüestió de la millora de les condicions dels treballadors, què en destacaria?
Pues destacaria sobretot pues, bueno, el que les treballadores del sector de l'hostaleria, quasi tot són dones, camareres de pis, esquelis, com se les coneix, pues que arribin a la seva jubilació amb unes condicions de salut òptimes per poder gaudir-la, perquè és un sector de la feina que està molt carregat i crec que serà una mesura important el fet de que els llits siguin elevables, perquè és veritat que la zona que més se'ls carrega a elles, i si no es pots parlar amb qualsevol d'elles, és l'esquena. Però bueno, és una mesura més que els ajudarà, però també té que anar acompanyada d'altres mesures com reducció d'horari, reducció de càrrega de feina, etc.
Molt bé. En l'àmbit mediambiental, el text legal lliga la realització de reformes als establiments turístics a noves limitacions i exigeix com a condició prèvia una reducció de places turístiques al 5% per part de l'establiment.
Sí. Jo crec que és molt important deixar clar que aquesta llei permet que Formentera decideixi. Formentera sempre ha volgut decidir pues, quin és el creixement urbanístic que volem, pels nostres establiments, etc. I aquesta llei ho permet amb disposicions addicionals. És a dir, òbviament els establiments per adaptar-se a aquesta circularitat pues, igual tindran que fer alguna reforma. Bueno, pues, aquesta reforma ve condicionada per un informe que s'emeti des de SACOT, de la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística. Val? Uh-huh. Vull dir que tinguem en compte que es podrà decidir des de Formentera. Es podrà créixer fins a un màxim d'un 15% l'edificació per adequar-la a la normativa pues, per Covid, etc. És a dir, podrà ampliar els espais comuns. Mai podrà créixer en número de places. I els consells, és a dir, el Consell Insular de Formentera, serà la que determini quin tant per cent poden créixer aquests hotels. Però és a dir, a dia d'avui...
No és una mica contradictori créixer amb 15%?
No, però no en nombre de places.
No en nombre de places, sinó amb espai...
És que t'has de poder adaptar a la normativa, a la circularitat, es poder instal·lar una caldera que no siga de...
Ampliar més terrassa, potser.
Ampliar més terrassa, espais comuns. Espais comuns, però ja. Això d'aquí vendrà, que dirà si es pot o no es pot i amb quins paràmetres serà el Consell Insular de Formentera, que és el que sempre hem dit. Volem que sigui el Consell Insular de Formentera que decideixi. Podran créixer els establiments hotelers un 15% tal com estableix la llei? També la llei estableix que seran els Consells Insulars els que podran decidir amb quin tant per cent, que sempre serà menor. Formentera, amb el 2020, ja va decidir que fos un 0%, que els establiments hotelers no puguin créixer. I si creixen, té que ser reduint, mai amb alçada, té que ser reduint un 5% el nombre de places per fer els espais comuns més amplis.
Molt bé. Vostè va declarar que aquesta era una llei i una mesura valenta, ja que quan es van filtrar alguns aspectes de la llei abans de la seva aprovació, o almenys temporal, la seva portada al Parlament, el sector hoteler va arrufar el nas, no? És possible que hi hagi també qui li costi d'acceptar, no aquest decreixement com vostè deia, doncs aquesta congelació del creixement. Què els hi diria, no? Aquesta gent que diu, home, quan més millor.
Bueno, pues
que hi ha molta gent de Formentera
que ho pensa. Jo crec que Formentera necessita aturar i repensar. I nosaltres, com a polítics, estan per defensar l'interès general de Formentera. I jo crec, i ho crec fermament, que en aquest moment l'interès general de Formentera és repensar si volem seguir creixent amb número de places, si volem o volem dir en tenim a prou i anem a apostar pues, per la qualitat.
Molt bé. En aquest sentit, després els hotelers, doncs, o la patronal hotelera va rebaixar una miqueta doncs, la seva primera reacció i explicava doncs, que estaven d'acord amb el fons, però potser no amb la forma. En aquest sentit, demanaven flexibilització en terminis d'ocupació i també doncs, la inversió. La inversió la considera justa?
Jo crec que la comunitat autònoma ha fet un anàlisi de quina és la inversió necessària tenint en compte els nostres establiments hotelers per poder adequar-la en aquesta circularitat, en aquesta nova llei. I ha fet els càlculs en funció d'aquesta de la necessitat que tenim. Dit això, jo crec que és una llei, com ja vaig dir, que és interessant, que és agosarada i que crec que és molt important dir que compta en su suport de tots els partits d'esquerres. Vull dir que no és una cosa, com s'ha dit, és que això és especial de Mallorca, no. Això és el govern del qual formen part Partit Socialista, forma part Podemos, forma part Més per Mallorca i Més per Menorca, que a vegades dona suport al govern, també ha dit que aquesta llei era necessària en aquest moment.
En aquest primer text veiem doncs, que les infraccions i les sancions estan molt delimitades i amb quanties importants. Per exemple, cada llit elevable no instal·lat, que és potser una de les imatges que més ha transcendit d'aquesta llei, sancionarà amb 500 euros, també el fet de no disposar de tota la documentació acreditativa de l'elaboració del pla de circularitat serà sancionat amb una multa de 100.000 euros o fins i tot qüestions com no incloure en el menú si el peix té origen balear o no, el requeriment o multa de fins a 1.000 euros. És important també el règim sancionador?
Sí, és important perquè jo crec que és una llei que, com he dit abans, aposta també pel producte local, com molt bé has apuntat, per la circularitat, i també és una llei que vendrà acompanyada de fons per poder-la implementar, que també sempre ho hem demanat, jo seguim demanant, i a més crec que és necessari posar en relleu que aquesta llei anirà en el Parlament, seguirà tot el tràmit parlamentari, on se'l podran seguir fent aportacions. Formentera ja en les seves peticions ha aconseguit que algunes s'incloguin ja en aquest primer text i altres faran fent feina perquè aquesta llei també reconeixi les particularitats de Formentera i reconeixi la singularitat dels nostres establiments turístics. Són establiments petits, familiars, i un establiment petit i familiar sempre té més dificultats per poder elaborar aquest pla de circularitat. Dit això, consideram que també s'han de posar totes les ferramentes necessàries i per part del govern, així se mos va assegurar per part de la directora general de Turisme, de que posaran totes les ferramentes necessàries a disposició dels desinteressats per poder ajudar-los a fer aquest pla de circularitat i a implementar-los i autoavaluar-se per veure si van implementant totes les mesures recollides en els temps també determinat.
Aquí els pescadors, que sovint doncs, els convidem doncs, aquí al de Far a Far, ens diuen que només potser el 5% de tot el peix que es comercialitza a Formentera és de Formentera, no? I que els hi fa molta gràcia a tots aquests locals, restaurants, etc., doncs que ho anuncien peix de Formentera, peix de Formentera, quan molts cops és fals. Això, per controlar-ho, necessitarà un gran desembarcament d'inspectors. Això també
sí,
es preveu.
Sí, nosaltres el primer que vàrem dir que està molt bé apostar pel producte local, però després es té que poder fer tota la traçabilitat d'aquest producte. Uh-huh. Per això es comença inicialment pels productes de la mà balear, peix i marisc, i es preveu doncs, poder implementar doncs, també o traslladar aquest segell de qualitat també a altre producte que no sigui només de la mà. No? Això, òbviament, comporta dificultats i necessitarà d'inspeccions perquè així sigui, per com bé has apuntat, Bernat, i no ho diuen només els pescadors, qualsevol que vagi a un restaurant a menjar veu que a vegades se te van peix de Formentera quan no... Sí que és veritat que igual està comprat a Formentera, però no és peix del nostre mar balear. I crec que és un plus de qualitat també per l'establiment que realment ofereix aquest producte i ho pot demostrar que és procedent d'aquí.
Ja per acabar amb aquesta qüestió, s'ha tingut en compte l'especificitat de Formentera i en qualsevol cas hi haurà l'opció en seu parlamentària, i tenim un diputat representant Formentera, doncs de condicionar, de enriquir la llei bé, afavorint doncs, els interessos de Formentera o l'especificitat de Formentera és així, no?
Sí, sempre nosaltres sempre hem demanat de Formentera que reconeixi l'especificitat de Formentera, dels establiments turístics hotelers de Formentera, perquè implementar aquest pla de circularitat, aquesta sostenibilitat social i econòmica, aquesta sostenibilitat del territori, sigui efectiu també a Formentera i es pugui decidir des de Formentera. I, de fet, aquesta llei té diverses disposicions addicionals que fan referència a Formentera i a peticions de Formentera. Dit això, es treballarà en su sector una vegada més per si hi ha alguna cosa o algun aspecte que no hagi quedat inclòs dins d'aquesta llei s'hi pugui incloure en el tràmit parlamentari.
Llavors, sobreentenc que abans d'anar doncs, al Parlament Balear a demanar algun canvi o alguna reformulació de la llei, abans es parlarà amb la gent de Formentera.
Sí, de fet la consellera de Turisme ha convocat en una comissió per dimecres que ve per parlar d'aquest tema, d'aquesta llei turística, de com afecta Formentera i poder treballar ja les demandes i millores que es vulguin introduir.
Molt bé, deixa'm canviar-li de qüestió dos assumptes d'actualitat vigents ara mateix a Formentera. Adjudicació de quioscos i concessions de platges. La Unió n'ha denunciat el retard i la manca de transparència per part de l'equip de govern del Consell. Des de la coalició PP i Compromís es recorda que l'anterior contracte, el 2013 al 2021, es va dur a comissions informatives i a ple, mentre que asseguren que en l'actual procés no se'ls ha tingut en compte i apunten que no es defensa el model tradicional de l'illa i que s'ha convertit els plecs en un mercat persa, citem literalment, on es dificulta l'adjudicació a les empreses familiars de l'illa.
Jo crec que un té que anar molt alerta quan fa declaracions, perquè aquestes declaracions el que són populistes i el que busquen és crear mal ambient. És veritat que hi ha un plec de condicions administratives i tècniques que els hem fet ajustades a la legislació vigent. Des de la darrera adjudicació fins ara s'ha aprovat nova legislació, com la legislació de residus, etc., que s'ha hagut d'introduir en aquesta nova plec de condicions tant tècnics com administratius. Vull dir, quan diuen que no es beneficia les empreses de Formentera, la llei és la llei, i la llei ho diu ben clar. Una licitació pública, tothom s'hi pot presentar. Jo dic, ojalà només s'hi hagués presentat gent de Formentera, ojalà només s'hi haguessin presentat els que ja estaven explotant aquestes concessions administratives, però no és així, perquè no es pot tancar s'aporta a ningú, que ningú presenti ofertes, sempre que compleixi en les condicions. Llavors, dels licitadors que s'han presentat, hi ha alguns que compleixin i alguns no? Sí, per això hi ha les meses, que són tres, per anar descartant a tots els que no compleixin en els plecs de condicions. Però fer declaracions d'aquest tipus, per jo, són declaracions populistes que l'únic que busquen és desinformar i crear més mal ambient que hi ha ja respecte en aquest procediment, perquè és veritat que la situació, la ciutadania de Formentera pot tenir la percepció de que vendran gent de fora, que han licitat gent de fora per aquestes concessions, però és que no ho podem evitar. A nivell legal, a nivell legislatiu, no ho podem evitar. Intentarem doncs, bueno, fer-ho el millor que possible, és a dir, intentarem complir en ses bases, en ses plecs de condicions, tal com està establert, però no podem vetar que ningú es presenti.
I l'altre assumpte que li volia explicar és aquest nou gir dels esdeveniments en el cas de Cases Castellones. El jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa ha decretat l'obertura de judici oral en l'àmbit penal contra l'expresident del Consell de Formentera. Per tant, afecta a la institució insular i els exconsellers, en aquest cas el president Jaume Ferrer, l'expresident Jaume Ferrer i els exconsellers de GPRF, Bartomeu Escandell, actual responsable d'Economia i Hisenda, Sònia Cardona i Josep Mayans, pels delictes de desobediència, malversació de cabdals públics i prevaricació administrativa. Què n'ha de dir?
Jo el que tinc a dir i en aquest moment, avui, a dilluns, quan va saltar aquesta notícia la setmana passada, en el Consell Insular de Formentera no havia arribat cap notificació de cap tipus de cap jutjat que implicàs en el Consell Insular. De moment, per la informació que jo tinc, a dia d'avui, dilluns, encara no he tingut l'oportunitat de parlar amb els serveis jurídics del Consell, a veure si havia arribat alguna cosa, però de moment, en la institució no havia arribat cap notificació, ninguna, de cap tipus. Dit això, màxima respecte a qualsevol procediment judicial, jo vaig poder parlar quan va saltar la notícia per mitjans de comunicació amb en Bartomeu Escandell, conseller del meu equip de govern, ell es mostrava tranquil, que això no tenia més recorregut que la notícia i pues, tota la confiança en que això es solucioni el més aviat possible per tots els implicats, clar que sí.
Nosaltres hem llegit l'auta i sí que és cert doncs, que Fiscalia diu que les cases de Cases Castellona segueixen dempeus i que per això els acusen de desobediència perquè no els han tirat en terra. Mereix respecte un auta així.
Jo, de veritat, quan hagi pogut llegir aquest auto que dius d'acusació, jo puc tornar a fer les declaracions, però és que no l'he pogut llegir, no l'he pogut veure, i crec que per prudència i com a presidenta del Consell Insular, fins que no tinga la documentació i fins que els nostres serveis jurídics l'hagin analitzat i ens hagin dit cap on ha de tirar l'administració i com afecta l'administració, no vull fer més declaracions de les que he fet. Màxim respecte. El conseller Bartomeu Escandell m'ha traslladat la seva tranquil·litat que això no té més recorregut i jo em baixo d'aquí amb aquest i els hi desig, com he dit abans, que aquest procediment o aquest procés es solucioni de la millor manera possible i quan abans millor.
Deixa'm preguntar-li també sobre aquesta qüestió. En amplis sectors de la població hi ha una percepció que aquesta actuació de Leo Stoiber, que en aquest cas no és part interessada en Cases Castellones, ve determinada doncs, pel fet doncs, que el Consell Insular no li va acceptar una ampliació a punta prima a la seva explotació turística. I hi ha aquesta percepció doncs, que és, en fi, és una qüestió doncs, de venjança pràcticament personal. La comparteix?
Jo no puc... Tinc que dir que, a pesar que ell sí que ha fet declaracions que no sé aquí mitjan referent a allò, jo no el conec personalment en aquesta persona, en Leo Stoiber, i jo no sé si és una venjança per dir entre cometes personal cap a aquesta gent. Jo crec que l'equip de govern d'aquell entonces, en el qual també hi havia el Partit
Socialista, però no ha estat denunciat,
va aprovar un PTI, unes normes subsidiàries, i aquelles són les que valen a dia d'avui.
Per què s'actua judicialment aquest senyor contra GPRF i no contra el PSOE?
Pues això li hauria de demanar a ell. Jo no el conec personalment, encara que ell sí que fa referència a ell, jo no el conec personalment, ni tinc interès en conèixer-lo, tinc que dir-ho tot. Vull dir, en aquell moment es va aprovar un PTI amb unes normes socials que són les que estan vigent a dia d'avui.
I en qüestió de la institució del Consell, es demana una fiança de 8 milions d'euros. M'ha dit que no ha llegit encara l'auta, que no arriba la informació. En qualsevol cas, és possible que el Consell els hagi de pagar perquè estaven exercint de la seva funció, el president i els consellers?
Per prudència, vull esperar a fer declaracions d'aquest respecte, que els serveis jurídics de la casa hagin estudiat aquest auto i ens diguen que són els garants de la legalitat de l'administració, ens diguen cap on hem de continuar i quines són les nostres obligacions com a administració en referència en aquest procediment.
El president de l'oposició demanava aquí als micròfons de Ràdio Villa el passat dijous el cessament de Bartomeu Escandell. També diu que primer s'ha de llegir l'auta o si seria una possibilitat.
Jo en aquest moment no em plantejo de cap manera cap sortida de cap membre del meu equip de govern, ni molt menys.
Moltíssimes gràcies, presidenta Anna Joan. L'havíem convidat a parlar de la llei turística, n'hem parlat bastament, però no podem deixar de banda els assumptes d'actualitat i com som d'aquesta manera que afecten a la institució, a la màxima institució insular. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.